Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Nil Fernández. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut per anunciar que es decreta l'estat d'alarma a partir de demà, una mesura extraordinària per combatre la crisi sanitària del coronavirus, quan s'han superat els 4.000 contagis a Espanya. Afecta tot el territori durant 15 dies. L'estat d'alarma és el primer dels tres règims d'excepció previstos a l'article 16 de la Constitució espanyola, a més de l'estat d'excepció i del setge. S'ha d'aprovar a través d'un decret del Consell de Ministres que es produirà demà, tal com ha afirmat Pedro Sánchez. Un dels supòsits és justament una epidèmia. El govern pot declarar l'estat d'alarma en tot o part del territori. Ahir demà haurà de decretar l'àmbit territorial, la durada i els efectes de l'estat d'alarma, que no pot superar, recordem, els 15 dies. La conseqüència principal és la possibilitat d'obligar la incorporació immediata als seus llocs de treball del personal clau per resoldre la situació. Escoltem Pedro Sánchez quan feia aquestes declaracions.
En el dia de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
I en notícies de territori, la preocupació pel coronavirus s'ha estès també a municipis com el de Sallent. Escoltem des de la ràdio del poble, Pol Rodríguez. Bona tarda.
Des que el coronavirus s'ha anat estenent arreu del món, a Sallent la preocupació també ha anat en augment. Per exemple, les farmàcies han vist exaurides les seves existències de mascaretes i també de líquid antisèptic per netejar les mans. Una de les farmàcies que ha pogut copsar aquesta preocupació és la farmàcia Josep Maria Guerrero. Aquesta preocupació també s'ha traslladat al cap de Sallent. En les visites dels últims dies, molts pacients busquen informar-se sobre el coronavirus i traslladar els seus dubtes al personal del CAP. Ens ho explica el seu director, el doctor Javier Verdier.
Nosaltres hem detectat que n'hi ha un augment de la demanda per consultes per quadres infecciosos i la gent sí que està una mica preocupada quan té febre o algun símptoma de via respiratòria alta de que no pugui ser derivat del tema del coronavirus. El factor determinant és que hagis pogut estar en contacte amb persones afectades o que hagi fet algun viatge a una zona de risc, que això fins ara no ha sigut massa habitual.
Tal com assegura el mateix doctor Verdier, alguns pacients tenien sospites d'haver estat en contacte amb persones que haurien contragut el virus, però aquests casos s'han acabat descartant.
Més notícies. La crisi del coronavirus està passant factura a la pròxima campanya de Setmana Santa. Encara 3 setmanes vista de la festivitat, el sector turístic del Pallars viu amb molta preocupació aquesta crisi. Jordi Ubach ens ho explica des de Ràdio Trem.
Josep Castellarnau, Federació d'Hostaleria de Lleida, ha explicat que aquestes anul·lacions suposen pels establiments una pèrdua d'entre el 20 i el 25% de facturació. Pel que fa a la resta de reserves, majoritàriament de turisme de proximitat, Castellarnau ha explicat que encara no s'han registrat anul·lacions. Malgrat haver notat una interrupció en les trucades per reservar, Castellarnau assegura que és difícil preveure què passarà. Els efectes de l'expansió del coronavirus no només afecten l'hostaleria. El sector del turisme actiu del Pallars, a només 2 dies de l'inici de la temporada, també està preocupat per la situació. Les estacions d'esquí també han notat aquesta anul·lació progressiva de grups escolars. Segons el director d'Esquí Pallars, Xavier Vigordà, les anul·lacions s'estan donant de manera progressiva, però l'estació, diu, funciona de moment amb normalitat.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Demà es concretarà exactament com s'aplicarà aquest estat d'alarma que ha anunciat avui el president del govern, Pedro Sánchez. De fet, aquesta tarda compareixerà davant del Congrés a Madrid per explicar a la resta de diputats i diputades els motius de la mesura i què és el que en principi té previst fer. Unes mesures que acabaran d'acordar en un Consell de Ministres extraordinari demà al matí. Què és l'estat d'alarma? Doncs és l'estat que permet suspendre temporalment el govern la llibertat de moviments de persones i vehicles, és a dir, la mesura que ens pot fer que estiguem confinats a casa i que si sortim i ens veuen per la carretera ens puguin sancionar, i de manera quantiosa quan són multes econòmiques. També permet que s'intervinguin negocis i indústries i centres hospitalaris privats. És a dir, és l'eina que permetrà, o que va permetre, per exemple, en l'anterior estat d'alarma que hi ha hagut a la democràcia d'aquest país, l'únic que s'havia produït fins ara, que va ser el 2010, recordeu, la vaga de controladors aeris, es va decretar l'estat d'alarma al país, se'ls va enviar un burofax a tots els treballadors i se'ls va obligar a anar al lloc de treball a risc de ser controlats i vigilats per l'exèrcit de si realment estaven complint les seves obligacions. Aquesta eina permet que es puguin fer aquest tipus de coses. I també ocupar locals i béns, així com limitar l'ús de productes de primera necessitat, amb l'objectiu de que n'hi hagi per tothom i que, per tant, no hi hagi allò que en diuen en castellà acopio de alimentos. Això és el que acaba d'anunciar, que encara no està decretat tan ferm, el president del govern, Pedro Sánchez. És una situació excepcional, la segona vegada que es viu en democràcia. La primera va ser per una cosa molt concreta, en un àmbit molt concret, i no va afectar ni de llarg el gruix de la societat. Aquest sí que ho faurà. I, vaja, a les expenses de la concreció d'aquestes mesures, sembla que tot apunta que a partir de dilluns tots a casa. Que a partir de dilluns tots a casa. Així que veurem finalment com s'acaba concretant a nivell d'estat, perquè a nivell de Generalitat ja ho sabem, estacions d'esquí tancades, gimnasos tancats, en alguns ajuntaments recomanacions encara més severes. En definitiva, tot pinta i tot apunta cap a una paralització de qualsevol tipus de mobilitat al país. Les xifres d'infectats són realment importants. Estem parlant d'uns 10.000 infectats a hores d'ara. Se n'esperen que pugui descendir la xifra fins a 70.000. Tenim també 4.020 contagiats i fins a dia d'avui 120 morts. Aquesta és la situació que es viu, i sobretot el temor de que els primers dies de la propera setmana sigui quan arribi amb més virulència i que, per tant, les xifres es vagin multiplicant de manera exponencial. Veurem finalment com va tot. El que us podem garantir és que avui estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda. No podrem garantir-vos més. A partir d'aquí, del que passarà, ho anirem explicant i ho anirem anunciant al llarg de les properes hores. Per tant, si sou oients del FAR, si sou amics del FAR, si sou seguidors del FAR, ben trobats, agraïts que novament torneu a confiar en nosaltres i gaudiu d'aquest espai, perquè, vés a saber, pot arribar a ser l'últim en uns quants dies. Us saludo en nom d'en Juanjo López, d'en David Valverde. Qui sap, David? Espero que no, la veritat, però pot ser que sigui també un FAR de comiat. De la Lluïsa Bartomeu, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de la Isabel González i d'en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, avui divendres, tancant setmana i explicant moltíssimes coses, entre d'altres l'afectació a la vela, que n'hi ha hagut i molta d'aquestes aplicacions del coronavirus. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
I, evidentment, l'actualitat del dia. Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Passa a 2 metres de tothom. L'actualitat del dia passa a una certa distància d'allà on estem tots. Passa pel coronavirus. L'alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, que, per cert, està reclosa a casa seva, recomana a la ciutadania no anar ni a bars ni a restaurants per evitar el contagi.
Sí, ha demanat que la gent estigui dues setmanes sense fer vida social. Per la seva banda, el Gremi de Restauradors ha reclamat a l'Ajuntament que aprovi una carència en el pagament de taxes, impostos, cànons i lloguers, i alerten ja de les cancel·lacions que estan tenint a causa del coronavirus. És per això que demanen mesures extraordinàries per fer front a la paràlisi del sector. L'alcaldessa durant aquest matí també ha demanat que es prenguin altres mesures, com per exemple la que ha demanat el Consell General del Poder Judicial, que s'aturin els desnonaments per la situació d'emergència que s'està vivint. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Barcelona ha començat ja a seleccionar metges acabats de jubilar per tal que s'incorporin de nou i exerceixin, sobretot a la zona d'Igualada, on hi ha el brot més important. Ho esmentaves tu a l'inici també, però recordar, fa una hora i escaig, el conseller Buch ha comparegut també fent roda de premsa i anunciant que s'està ultimant una resolució que comportarà el tancament de zones comercials i zones comercials que no tinguin productes d'alimentació. També pistes d'esquí, gimnasos, locals d'oci i altres mesures que es puguin anunciar en les properes hores.
Perquè us fa una idea, avui parlàvem amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, els refugis de muntanya estan tancats. I ho dic perquè tothom es pensa que el mal està limitat només als llocs on hi ha molta gent i llocs reclosos. No, no. Es limita la mobilitat, i per anar en aquests jocs de muntanya oberts i espaiosos i lliures de fums i totes les coses, ens hem de desplaçar, tampoc es pot fer. Per tant, els refugis, els albergs, tots aquests equipaments estan tancats.
Sí, de fet, el conseller Buch ho ha demanat també en aquesta compareixença, que ha demanat a la ciutadania clarament que limitin i evitin els desplaçaments i qualsevol tipus de trobades o reunions amb amic. Bàsicament, que es quedin a casa.
Mentretant, l'Hospital Josep Trueta a Girona reclama mesures contundents i, sobretot, més personal per fer front a aquesta situació, mentre que la Fundació Salut Empordà ha posat en marxa un pla de contingència. Cristina.
Des de Comissions Obreres afirmen que hi ha més de 10 professionals sanitaris de l'Hospital Josep Trueta de Girona aïllats en quarantena, i això suposa que el personal de reforç passa a ocupar places estructurals. Els sindicats s'han reunit amb la direcció i la Unitat Bàsica de Prevenció per reclamar que es prenguin mesures més contundents per poder afrontar la crisi causada pel coronavirus amb totes les garanties. El servei de neteja també està col·lapsat, ja que aquests dies s'han d'extremar les mesures d'higiene i àrees com les d'urgències requereixen més neteja i desinfecció del que és habitual. Des de l'Hospital Gironí demanen també, doncs, que es contracti més personal d'aquest àmbit. Per la seva banda, la Fundació Salut Empordà, responsable de l'Hospital de Figueres i d'alguns CAPs i dispensaris municipals empordanesos, ha posat en marxa un pla de contingència. L'objectiu és anar alliberant recursos tant d'espai com humans per tal de poder oferir la millor atenció als afectats, com explica Marta Pedrerol, directora de primària de la Fundació Salut Empordà.
Hem de buidar els espais, no?, de la feina que fèiem normalment, tot el personal sanitari, per un costat evitar que hi hagi aglomeració de persones en allà i que les persones que vagin, que siguin les que realment és imprescindible que siguin ateses, i per altre costat que tinguem els espais per fer seguiment, no?, d'aquestes situacions si és que es dona el cas.
Són mesures preventives, ja que ahir es va donar a conèixer el primer cas de Covid-19 al Baix Empordà i de moment no hi ha confirmació de casos a la comarca de l'Alt Empordà.
Doncs esperem que les dades es mantinguin així, però em sembla que la cosa pinta malament. I mentrestant, a Tarragona s'endarrereix l'obertura de Port Aventura. Daniel.
Doncs, com bé diu, s'endarrereix aquesta obertura del complex turístic que estava prevista pel dia 27 de març, encara queden dies, però que ja han avançat des de la companyia en un comunicat que es produirà aquesta obertura quan les autoritats sanitàries ho permetin. El resort de Vilaseca i Salou és la principal locomotora turística de la Costa Daurada, amb 5 milions de visitants anuals, i que enguany, per cert, compleix el seu 25è aniversari. Arran del Covid-19, la companyia ha informat que aplicarà totes les instruccions i recomanacions que resultin d'aquestes mesures, prenent les màximes precaucions en coordinació amb les autoritats sanitàries. PortAventura World, a més, també assegura que la seva prioritat és preservar la salut i la seguretat dels seus clients, treballadors i col·laboradors.
I I, de fet, la situació excepcional que viu el país obliga a prendre mesures excepcionals més enllà de les generals i de les socials, també les judicials. Hi ha, en aquest seguit, alguns canvis i algunes concrecions. El judici del crim de Foix, de fet, continuarà dissabte per evitar la suspensió, Ivan.
Així ho ha decidit el jutge que porta la causa del crim de la Guàrdia Urbana, Enrique Rovira. Aquest matí, i a l'inici del tercer dia que declara l'acusada, Rosa Peral ha anunciat que hi ha una vocal suplent en febre i que ha hagut de ser traslladada al Centre Mèdic Tecnon de Barcelona. Es desconeix si es tracta d'un cas de coronavirus, però per raons preventives, l'Audiència de Barcelona ha impedit avui al públic accedir a la sala on ha declarat l'acusada. El jutge també ha decidit accelerar, com deies, el final del judici. En aquest sentit, s'ha habilitat la tarda d'avui divendres perquè comenci a declarar l'altre acusat, Albert López, a preguntes de les acusacions. Demà al matí, demà dissabte, serà el torn de les defenses i a la tarda es farà la prova documental. I finalment, dilluns, hi haurà els informes i també les conclusions. Amb tot plegat, amb aquestes mesures, es pretén evitar la suspensió del judici que obligaria a començar de nou amb tot el procediment.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs la pregunta que evidentment ens fem molts, sobretot alguns treballadors, és què passarà si finalment ens obliguen a quedar-nos a casa? O com conciliem el fet de que els nanos tinguin 14 dies d'exempció escolar amb la nostra feina a partir de determinat moment, no? És a dir, tot això com es gestiona, com es negocia i com es tira endavant. De fet, se'n diuen moltes coses, però poques concrecions. En volem parlar i per això saludem el responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres a Catalunya, el senyor Jorge Moraleda. Senyor Moraleda, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
El primer que volia preguntar és, ha canviat molt la cosa arrel de la compareixença del president del govern?
Bueno, la compareixença canvia la situación de manera radical. De hecho, ha sido una comparecencia muy en términos generales y efectivamente vamos a tener que esperar a la concreción del decreto que se determine a raíz del decreto del estado de alarma. En este momento la verdad es que no sabemos en qué términos se realizará y por lo tanto sí cambia radicalmente la situación. Y estamos a la espera de ver cómo se concreta.
Me la juego. A priori, podría ser que mañana se decretés la paralització de la mobilització, és a dir, tots els treballadors a casa, els que puguin treballar per teletreball, que treballin per teletreball, i la resta, reduïda la mobilitat al mínim indispensable, és a dir, els serveis d'emergència, seguretat i exèrcit. Això què significaria i com s'implementa?
A ver, ¿qué significaría y cómo se implementa? Es una buena pregunta que no sé si tengo respuesta.
Vale.
En todo caso, hay sobre todo un poco de sentido común en la situación. O sea, que va a haber muchas actividades que puedan verse afectadas directamente, incluso que se les obligue a cerrar. Y sobre todo estamos hablando de actividades en las que efectivamente no se puede garantizar que hay unas mínimas medidas de seguridad estoy hablando de todas las actividades en las que hay atención al público, aquellas actividades que requieren que las personas estén en un espacio muy reducido y no pueda haber suficiente distancia entre ellos. Es evidente que va a haber muchas actividades que puedan verse reducidas o incluso obligadas a cerrar. Uh-huh. Yo espero que haya actividades, primero habrá actividades, o sea, todo lo que es el tema de alimentación, uh-huh. Y farmacias y algunos otros servicios deberían de seguir manteniéndose abiertas. Y luego hay otras muchas empresas que pueden seguir funcionando y muchas actividades que pueden seguir funcionando efectivamente mediante teletrabajo desde casa y con los medios actuales es perfectamente viable y por lo tanto entiendo que deben de mantenerse. Uh-huh. Y luego todo lo que son actividades productivas industriales, hombre, pues yo entiendo que muchas de ellas se podrán mantener. Otra cosa es el cómo se permitiría esa movilidad de trabajadores si hay una restricción excesiva, ¿no? Pues el cómo se habilitaría la posibilidad de que esas personas pudieran desplazarse, no lo sé, pero efectivamente ya hay muchísimas empresas que están tomando medidas en esos términos, o sea, medidas para garantizar la producción en un supuesto de que esto se pudiera dar.
Els treballadors que estan en empreses on se'ls obligui a fer un ERE temporal, és a dir, un acomiadament temporal per culpa d'aquesta situació, des del govern s'ha garantit que cobraran igual, però no s'ha dit quan, ni com, ni de quina manera. Ui, perdona, Jorge, tenim problemes amb el mòbil. Si pots bellugar-te una mica, ho dic perquè sí, ara era una mica difícil d'entendre. Digue'm.
¿Me escuchas ahora?
Ara sí, perfecte, digue'm.
Se ha garantizado que cobrarán igual.
Això és el que ahir s'apuntava des del govern. No, nadie tiene que sufrir nada, se pondrán los mecanismos necesarios para que todo el mundo... Això ho va dir ahir el president del govern, sense concretar res, també.
Espero que efectivamente eso sea así. Eso es lo que estamos reclamando. De hecho, en el día de ayer, si no recuerdo mal, le pasamos al gobierno un acuerdo entre patronal y sindicatos a nivel confederal, a nivel estatal, donde deberíamos apuntar en esa línea, ¿no? En intentar que las personas trabajadoras y también las empresas sufrieran lo menos posible, que se creara un fondo de reserva para esta situación y para de contingencia para esta situación, y que por lo tanto se pudiera habilitar para que las personas no sufrieran desde el punto de vista económico y tampoco las empresas, se facilitaran algunos elementos de las empresas. Bueno, la propuesta está encima de la mesa, por eso digo que tenemos que esperar a mañana a ver qué es lo que se decreta finalmente, ¿no? Uh-huh. Nuestro planteamiento es ese, efectivamente, que las personas que se vean afectadas por un ERTE no pierdan salario de ninguna manera, que se garanticen las cotizaciones aunque las empresas pudieran no tener que abonarlas efectivamente, en fin, intentar también, hacemos un planteamiento de agilización de los trámites en el caso de ERTE, porque es una situación excepcional, ¿vale? Y también les estamos planteando la intervención de la autorización administrativa que había desaparecido desde la reforma, uh-huh, para que evitemos situaciones de fraude, pero eso no lo tenemos todavía, ¿eh? Uh-huh. Esperemos que en el decreto se puedan habilitar. Uh-huh. Vamos a verlo. Sí, hemos hecho una serie de planteamientos, pero vamos a ver si finalmente apareix la llei.
Si no apareixés aquesta norma, si no aparegués aquesta llei, és a dir, a dia d'avui, legalment, si t'apliquen un ERTE, no cobres.
No cobres. Puedes tramitar la prestación por desempleo y durante ese tiempo cobrarías el desempleo. El problema de esta situación es que ya se hizo en el año, si no recuerdo, 2010, se decretó, ese tiempo de desempleo no computaría, digamos, a efectos de prestación, y por lo tanto no tendrías que volver a trabajar otros 6 años para tener el derecho a la prestación completa, ¿vale? O sea, el problema es que un trabajador afectado durante 15 o 20 días por un ERTE, en la próxima situación de desempleo tendría que elegir entre la prestación ya iniciada o la que hubiera generado desde la última prestación, y si ha pasado solo un año o dos, pues tendría que elegir entre la que tiene ahora, uh-huh, o la que hubiera generado. Entonces lo que estamos diciendo es contador a cero, y a partir de ahí el tiempo que se esté en el desempleo no computaría, y por lo tanto el trabajador mantendría inalterada su derecho a la prestación en el futuro, ¿vale? Y luego hay una situación de trabajadores que todavía no han llegado a los 6 meses necesarios para poder cobrar la prestación, y por lo tanto a partir de ahí que también tuvieran derecho a ese desempleo, ¿vale? Que no haga falta el periodo de carencia para poder percibirlo.
Hi ha treballadors que treballen en sectors molt sensibles. Penso ara, per exemple, amb els treballadors de la sanitat pública, és a dir, aquells que estan en centres hospitalaris, uh-huh, i CAPs, que també són treballadors, o, per exemple, en els treballadors de supermercats, que, evidentment, abasteixen de productes de primera necessitat, i aquesta gent haurà d'anar a treballar. Com es regula la feina d'aquestes persones?
lo que está pasando ya a día de hoy en las empresas es sentido común y mucha, o sea, se están decretando medidas preventivas de mantenimiento de distancias, el tema de las mascarillas, bueno, realmente primero porque no hay, y segundo porque también tampoco está claro que sea una medida efectiva, pero sí mantener la distancia, lavarse muy a menudo las manos, sino una serie de medidas clínicas que se están planteando y que deberíamos de respetar en todos los ámbitos y adecuar los centros de trabajo para que eso se respete, y ya las empresas lo están haciendo, o sea, no, las empresas están aplicando este tipo de medidas, y yo sinceramente lo que sí aconsejo, o sea, uno de los elementos más importantes de todas las medidas que se están decretando por parte de las autoridades sanitarias, uno de los elementos, aparte de la protección de la población más vulnerable, es la protección del personal sanitario. Es un personal clave en este momento, y efectivamente lo que hay que intentar es preservar en todo momento la integridad y la salud de estas personas, porque son las que al final los van a sacar de esta. O sea, al final serán ellos, y en ellos tenemos que confiar, y están haciendo un trabajo excepcional, serán las que nos tengan que sacar de esto. Por lo tanto, también aconsejar no saturar innecesariamente los centros de salud, ¿vale? Seamos también, tengamos un poquito de sentido común en esta situación, ¿no? Se están tomando las medidas en función de las estructuras, en función de los espacios, en función de cómo se realiza el trabajo en las empresas. Se están tomando ya muchas medidas al respecto. O sea, yo creo que las empresas están actuando, los ciudadanos, los trabajadores creo que están respondiendo, y esperemos que esto podamos conseguir.
Doncs, Jorge, si et sembla, necessito parar 3 minuts per una qüestió de consells de publicitat, però a partir de 2:15, em deixes que et faci un parell de preguntes més, 2 minuts més després de 2:15? Et fa sonar molt malament?
No, estoy esperando otra llamada de otra radio.
Vale, pues no, nada, serán nada, 2 minutos después de y media. No cuelgues, por favor. Gracias, Jorge, hasta ahora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Miu Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'Escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb Jorge Moraleda, responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres a Catalunya, ens explicava la cura que hem de tenir especialment del personal sanitari. El president del govern ha parlat també de l'exèrcit, cossos i forces de seguretat, la policia, en aquest sentit, també cal ser curosos. També són treballadors, també evidentment estan representats, i aquests també són personal de risc. Jorge.
Sí. Sí, efectivamente. Todas las medidas que se han tomado por parte de las autoridades sanitarias iban dirigidas fundamentalmente a eso, a personas vulnerables y a personal sanitario, y se han incluido evidentemente ahora también los cuerpos de seguridad del Estado, para que efectivamente van a tener que tomar un papel seguramente relevante durante esta situación, esta nueva situación, y por eso es probable que también tengamos que tener un especial cuidado en esa situación.
En general, com a treballadors i sobretot també com a ciutadans, la recomanació que feu des dels sindicats és tranquil·litat, limitar la mobilitat i estar atents al que ens puguin dir des de les autoritats, o què?
Sí, y hay que ser realmente, o sea, tenemos que hacer un ejercicio de solidaridad. Claramente un ejercicio de solidaridad. De esto no nos va a sacar un gobierno, no nos va a sacar. Tenemos que ser muy estrictos con las medidas que nos están transmitiendo. Tenemos que ser muy estrictos. La situación que se ha estado dando de ciudadanos de Madrid trasladándose a Levante, esto no es una situación responsable. Yo creo que tenemos que ser muy estrictos y porque es un ejercicio de solidaridad con sobre todo con las personas más vulnerables. Y creo que debemos de hacerlo. O sea, el mensaje este que se daba al principio, no, solo afecta a personas mayores, bueno, a ciudadanos, ¿no? Yo creo que en este sentido, intentar seguir al máximo y respetar todas las medidas que nos están situando, que nos están planteando desde las autoridades, y evidentemente ser estrictos y en un alarde de solidaridad social que tenemos que asumir. O sea, no podemos ser flexibles en exceso ni laxos en las medidas que tomemos.
Doncs farem cas a aquestes recomanacions. Jorge, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bé, sort en les negociacions i fermesa en la defensa dels drets dels treballadors. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
És responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres a Catalunya. Però després que des del món educatiu ahir ja es decidís que les escoles i els centres tancaven, a hores d'ara, avui, de fet, ha estat el primer dia que els escolars han estat tancats a casa seva. Des de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya s'han fet un seguit de reclamacions, de qüestions, algunes que no han quedat resoltes i d'altres de les quals ni tan sols s'han posat qüestió damunt de la taula. Saludem a la seva presidenta, Belén Tascón. Bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Qüestions que preocupen i molt als pares, com per exemple, i sense anar més lluny, estàvem en el període, o entràvem de fet de pet en el període de preinscripció escolar. Amb aquest tancament de centres, aquest període queda interromput.
Exacte. Bueno, queda interromput, s'ha tallat, evidentment. En aquesta setmana i la setmana següent, la setmana vinent, encara hi havia portes obertes de centres que evidentment s'han quedat ja totes aturades. I després de l'inici de la prescripció escolar és el dia 23 dels fixis dels 8 dies, no, lectius que n'hi ha per poder fer la prescripció, 5 dies estan els centres tancats. És a dir que entrem en un període que normalment, sobretot per les famílies que entren dins del sistema educatiu per primera vegada, que ens referim a les famílies de medicines que tenen 3 anys, del P3, doncs per a aquestes famílies, que és un moment clau a la seva vida, que decideixen, no?, en quina escola, escollir escola, etc., doncs es trobaran que hauran de fer aquesta prescripció i que els centres educatius estan tancats. Estan tancats, el departament fins ara continua dient que es produirà, que es manté el termini de prescripció. Nosaltres veiem, ja ho hem comunicat, ho portem dient des ja fa 2 dies que estem parlant d'aquest tema, perquè ens preocupa que en aquest moment tan complicat per les famílies en el sentit d'aquest deneguit, doncs a sobre doncs es trobin doncs que els centres estan tancats, que d'alguna manera algú les ha de dirigir a unes hores determinades en un centre, que aquest centre, l'administració no sap en quin centre he escollit jo el primer per anar, no? És a dir, que ara en una setmana hem de generar un mecanisme que per la nostra experiència sabem que és complex i complicat, perquè estem parlant de moltes famílies, molts milers de famílies que estan distribuïdes per tot el territori, que no coneixen el sistema educatiu i que tampoc tenen una xarxa connectada dintre del sistema educatiu perquè entren de nou. Yeah. Nosaltres el que hem demanat és, bueno, escolteu, les famílies en aquests moments ens estem fent càrrec, com no pot ser, de les cures, no?, com se'ns han demanat. Ja tots estem vivint cada dia neguits, no? Això és un neguit afegit. Dilatem amb el temps, de la temps, esperem, doncs, mantenim aquest període fins a la Setmana Santa, no? Donem una mica perquè no fos el cas que cada família es quedés sense poder fer la prescripció del seu fill o filla, precisament. Clar. perquè no ha trobat el mecanisme per poder-lo fer, ja que el mecanisme habitual ara canviarà, o hauria de canviar perquè no es pot fer el mecanisme habitual. Aquest és un dels temes que ens preocupa molt.
Home, i una altra qüestió, i es relaciona amb el que apuntava ara, és precisament com es concilia la vida familiar.
Clar.
En aquest context d'excepcionalitat, no? A l'espera de que demà es pugui decidir, però ja hi ha moltes famílies preocupades de que avui han tingut el nano a casa, que preveuen que durant dues setmanes el seguiran tenint a casa i que, en previsió del que es pugui decidir, clar, ells hauran d'estar treballant.
Sí, aquest és un altre tema que nosaltres també hem posat sobre la taula. Hem posat sobre la taula perquè entenem que estem davant d'una situació d'emergència, una situació excepcional, i davant d'una situació excepcional el que hem de fer tots és fer allò que diguin les autoritats sanitàries, el que digui el Departament d'Educació, el que digui el govern, no? Això ho tenim tots claríssim i estem convençuts que les mesures que estan prenent són les mesures que s'han de prendre i confiem plenament en el nostre sistema. Dit això, sí que aquesta flexibilitat, no, o aquesta demanda que s'ha fet a les famílies, doncs que es facin cura, no, que es facin càrrec de la cura dels seus fills i filles, no? Doncs perquè això sigui possible és necessari que les empreses, les administracions públiques, les institucions generals, les entitats, no, de les entitats del sector social, etc., doncs perquè tot això sigui possible, doncs és necessari que aquesta gent també es faci possible, que aquestes empreses es facin càrrec de que les famílies intenten conciliar. Això que suposa? Doncs atendre a les cures, no? I atendre a les cures suposa que hem de fer teletreball, potser hem de reduir la jornada o hem d'escurçar la jornada o hem de fer-la de manera diferent perquè sense horaris, o sigui, intentant, doncs, aglutinar tota junta o diferents sistemes, no? Que cada empresa, a lo millor en funció també de quina àrea, no?, de producció es trobi o quina àrea de servei es trobi, doncs pugui fer que allò que sigui més factible, no? Però si sense aquesta possibilitat de que les famílies puguin conciliar, tampoc es poden fer càrrec de les cures, no? I llavors hem d'entendre que precisament ara, en aquest moment, en moments en els quals, doncs, de patiment, que estem tots visquent una situació que mai l'hem vist, o sigui, tot és inesperat, no? I, doncs, bueno, és necessari que també aquesta mirada, no?, cap a la vida, no?, com les condicions de la vida, doncs sigui per part de tots i totes.
I una altra qüestió que ha quedat en un segon terme, de la qual poca gent se n'ha fet ressò, però que també importa i molt, i és tot aquest sistema d'ajuts públics, de beques, que en diem, que reben els infants de famílies més desafavorides, que els permet tenir almenys un àpat adequat i equilibrat diari perquè el fan a l'escola, i que des de que s'ha tancat l'escola, des del tancament dels centres, aquest àpat a dia d'avui no està garantit.
Exacte. Clar, nosaltres entenem que davant d'una situació d'emergència, de les mesures que es prenen, doncs, durant el dia d'ahir, doncs, va ser contundent i són, bueno, doncs, s'han de tancar i llavors els anirem fent. Però clar, el que ens trobem és que, i això ja també vam començar a dir-ho ja des d'ahir, no?, doncs que dintre del sistema educatiu, doncs, hi ha una sèrie de famílies que són més vulnerables per la seva situació socioeconòmica o cultural, etc., doncs, i que si no fem res per aquestes famílies, doncs es troben dintre de ser els famílies que més patiran els efectes que pugui tenir aquesta situació excepcional, no? En tractarem, doncs, això, doncs, les famílies que fan ús, per exemple, del menjador escolar, i que el menjador escolar assegura, no?, un àpat amb aquests ensenyaments en condicions nutricional bones, no? Clar, des d'avui les nenes de Catalunya no poden anar al seu centre educatiu, no poden rebre, doncs, els dinars, no? Clar, pensem, no?, que el Departament d'Educació, doncs, s'ha de posar les piles en aquest sentit, d'una forma irresoldre, donar una solució ja, no?, per a aquestes famílies, senzillament perquè podem garantir les condicions, no, de dignes d'aquests nens i nenes, clar, perquè en aquest moment depenen d'això i no ho estan tenint, no? Això no tenim. A hores d'ara només sabem, doncs, que s'estan reunint, però que no hi ha un pla posat en marxa. Pensem que això és una prioritat extrema, perquè si no, al final sempre el patiment va caure els mateixos i les mateixes.
I que, a més, pel que hem pogut sentir avui en algun moment, ens ha semblat entendre, igual es resol, però resultarà per la via, sempre passa igual, de no, que no pateixin, que ja els hi donarem, ja els hi retornarem els diners. El problema d'aquestes famílies és que si necessiten aquest ajut és perquè no tenen els diners avui. No perquè no els tinguin, sinó perquè no els tenen avui.
Sí, i pensi que després dintre de tota la cadena, no?, de la cadena de cures en la vida, no?, també són els que estan en una situació més feble, no? Sí, més feble, en el sentit que poden patir més, també, doncs, condicions, si no poder conciliar la seva vida, la seva feina amb la cura dels seus fills, o senzillament pel tipus de feina que desenvolupen, doncs, els diners que potser poden quedar sense aquesta feina, no? Una qual cosa, tenim una població que és més vulnerable i que no l'estem protegint
I no vull ni comentar la idea dels àpats freds, que és una, bueno, és de bombero, de l'inspector Gadget. Belén, t'agraeixo molt que ens hagis atès, com sempre, estem a la vostra disposició i tant de bo tot això s'aclareixi, que s'expliqui als pares què passa amb els pares que s'han quedat a casa i que, per tant, no han anat a treballar perquè no tenen alternativa per cuidar els fills, o que ho tinguin que fer a partir de la setmana vinent, què passa amb els que no poden pagar menjar, què passa amb la segona avaluació, que estava a punt d'acabar i que a hores d'ara ha quedat interrompuda. Bueno, què passa amb totes aquestes qüestions, si finalment s'allargarà o no el curs escolar, com algú apuntava, més enllà de Sant Joan, bueno, què passa amb totes aquestes coses.
Esperem que durant aquests dies, doncs, puguem tenir més informació i almenys els mèrits més importants que ara veiem, que són, doncs, com ja deia, no?, el tema de la conciliació, el tema de la vulnerabilitat d'aquestes famílies, no?, que estan en pitjor situació, i el tema de la prescripció, almenys tenir resposta a aquests temes, perquè són bastant immediats.
Doncs esperem que així sigui. Belén Tascón, presidenta de la FAPAC, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, bona tarda. Hem tractat dos serveis essencials, o dos valors essencials, la feina i l'educació. Són dos pilars bàsics de la nostra societat, però n'hi ha d'altres que han quedat afectats, com és, per exemple, el món de l'esport, lligat també, evidentment, a la salut. Nosaltres som un programa de mar i, en aquest sentit, l'esport, la salut, va lligat a la Federació Catalana de Vela, que també s'ha vist obligada a alterar el seu calendari de regates i competicions. Ens ho explica en Josep Seguer, que és gerent de la Federació Catalana de Vela. Josep, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Per tant, la Federació de Vela, malgrat que el gruix de la seva activitat es faci a l'aire lliure, segueix les recomanacions de la Secretaria General de l'Esport i tanca i anul·la totes les activitats, no?
Bé, no solament els propis de la Secretaria, sinó les direccions també que marca la pròpia Generalitat de Catalunya. I en aquest cas, com bé sabeu, avui, d'alguna manera, el que són instal·lacions esportives tant privades com públiques i municipals, doncs tanquen, sí.
També les competicions, no? És a dir, totes les proves organitzades, sí, tant siguin socials, sí, com federatives, queden anul·lades.
Queden suspeses, sí.
De fet, aquesta és una decisió, repeteixo, que havia gent que no se l'esperava pel
bueno,
fet
de... Bueno, la paraula suspès, bueno, no és ben bé, eh?
Sí, senyor, posposades en molts casos.
Ah, exacte, eh? Que hi quedaran posposades i d'alguna manera, doncs, es buscarà una data que convingui a tot el, en aquest cas, a cada una de les fases. Sí.
És important l'afectació? És molta l'afectació en el sector en concret de la vela?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè la vela no és només la vela de competició, que ja és molta. També tenim tota aquesta vela més social, la d'escoles, tot el que són els programes socials, que aquí sí que es veuen afectats el conjunt de les escoles de vela de Catalunya.
Aquí caldrà veure també què passa amb els clubs nàutics, no? Que són, estan a mig camí entre les entitats esportives i les entitats socials. I aquí, per tant, caldrà veure quina decisió pren cada un d'aquests clubs.
Mira, els clubs nàutics són entitats esportives. Per tant, el que és la seva pròpia activitat esportiva, tal com es parleix, ha de quedar suspesa. Mm-hmm. Vol dir que els seus abonats, les persones que gaudeixen del mar en el seu lleure, pues, i surten d'aquest tipus d'instal·lacions, d'aquest tipus d'activitat, ha de quedar suspesa. Mm-hmm.
Recordeu una situació d'aquestes característiques?
No.
Recentment, això és puntual.
Mai, jo ja tinc una certa edat i no hem viscut mai que sàpiga, no? Bueno, de fet sí que ho vivim, perquè tu saps que la vela, o tenim, si no tenim vent, també hem de posposar moltes coses, i si en tenim massa, doncs també, per la qual cosa la gent de la vela és gent que ho entén perfectament i molt respectuosa amb aquestes mesures.
El que passa que aquesta situació de pantalans buits, d'entitats nàutiques pràcticament sense abonats, ho dic perquè molts dels abonats precisament no viuen a les poblacions on estan les entitats nàutiques. Hi ha alguns que sí, però la majoria no és aquesta la seva realitat. Per tant, aquesta imatge de clubs socials buits, de pantalans sense gent, d'embarcacions varades a port, és una imatge que aquí no estem acostumats a veure.
No hi estem acostumats. I, evidentment, doncs, bueno, és la situació que vivim i que, d'alguna manera, s'està fent. Vull dir que, realment, les converses que tenim amb els clubs, que, bàsicament, en alguns casos tenien convocades assemblees, inclús la pròpia junta directiva de la Federació Catalana de Vela, que per aquest dilluns teníem convocada una junta directiva, doncs tot això ha quedat aplaçat en la data.
Inicialment durant 14 o 15 dies, no? És a dir, de moment dues setmanes.
Sí, en aquest moment les directrius que tenim són aquests 14 dies. La Federació Catalana de Vela continua al servei dels esportistes, dels clubs, dels tècnics, dels jutges, de forma telefònica i telemàticament. Sí.
Un dubte més, pel que fa referència als entrenaments, sobretot enguany que és any olímpic i que hi ha federats catalans que estan doncs això, pendents de poder accedir als Jocs Olímpics, aquí s'aturen també els entrenaments o no?
Aviam, també t'haig de dir, s'aturen els entrenaments, evidentment. Aquí a Catalunya s'han d'aturar els entrenaments, sí.
Sí. Aquí a Catalunya, per tant, fora de Catalunya es pot seguir entrenant.
Clar, tot depèn d'on estiguin entrenant o d'on hagin decidit anar entrenant.
Val, per tant, llegeixo entre línies, eh? Pot ser que algun esportista català se'n vagi a entrenar en una comunitat...
Ah, exacte, estigui fora de Catalunya i pugui fer-ho. Catalunya queden posposats tots els entrenaments, sí.
Doncs escolta'm, per tant, bueno, és una qüestió que haurem de saber i haurem d'alguna manera anar seguint al llarg d'aquests dies. Tenim dues setmanes per endavant per veure com evolucionen els aconteixements. Les dates de celebració de les activitats suspeses a hores d'ara complicades, o pràcticament impossibles de reprogramar.
No hi ha d'haver res complicat. Simplement és analitzar una miqueta els calendaris de competicions. Has de tenir en compte que molts d'aquests calendaris de competicions estan molt subjectes també a les categories dels regatistes, és a dir, que no coincideixin en època d'exàmens, buscar fórmules, que en els clubs també els hi vagi bé, és a dir, intervenen molts paràmetres, però estic convençut que cada una de les classes hi trobarem la solució perquè aquest rànquings i aquestes competicions es disputin.
Retorno un moment als Jocs Olímpics. També és veritat que els Jocs Olímpics igual es posposen, s'endarrereixen, no es posposen, vull dir, s'endarrereixen en el calendari, per tant, en lloc de ser aquest estiu, marxen cap a després de l'estiu, qui sap si a la tardor. Per tant, també podria ser que tot això que estem ara d'alguna manera parlant es veiés alterat per la reprogramació dels Jocs Olímpics i, per tant, tinguéssim temps suficient com per fer les classificatòries, els entrenaments, les postes a punt i tot el que faci falta per fer un bon paper.
Sí, tot això pot moure molt els calendaris de competició i aquells que coneixem, perquè en el meu cas doncs, vaig tindre l'experiència de viure diversos jocs, és una dificultat perquè aturar-te per tornar a arrencar més tard, això no ho has de tindre molt ben planificat i els Jocs Olímpics ja no és arribar bé, sinó és arribar bé mentalment.
Per tant, aquí la preparació psicològica és certament molt important. La recomanació que feu des de la Federació Catalana a tots els esportistes de la vela, de totes les categories, des dels que van amb Optimist fins que els que van amb creuer, és que aquest cap de setmana s'estiguin a casa, no? És a dir, es retinguin de fer activitat.
No, nosaltres la recomanació que fem és la que els fa la pròpia Generalitat amb totes les, tots els preceptes que està marcant a tota la societat i evidentment la nostra activitat pues, forma part d'aquest teixit social. Vull dir que, per tant, hem de seguir fil per randa allò que se'ns estableix com a ciutadans.
Doncs Josep Sagué, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i seguirem l'evolució d'aquest fet al llarg de les properes setmanes. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
A veure.
Segueix la llum del far.
Aquesta és la decisió que s'ha pres des de la Federació Catalana de Vela. Per cert, els clubs nàutics en general, la majoria d'ells, han decidit tancar les activitats i les instal·lacions esportives, aquells clubs que tenen gimnasos, pistes de pàdel, piscines, tot. Aquestes instal·lacions estan tancades. No així els locals socials, bars i restaurants d'aquestes entitats nàutiques. Ho dic perquè en Josep Sagué diu no, són entitats esportives. Sí, però tenen també una vessant social que estan intentant mantenir a la mesura que els sigui possible. Per exemple, hi ha alguns clubs nàutics que han decidit que els seus bars i restaurants reduiran l'aforament a un terç de la seva capacitat. Però que seguiran oberts per als associats i associades que hi vulguin anar a prendre un cafè o a menjar un plat de macarrons. Per tant, veurem com es va concretant tot això. Per cert, ja posats a acabar-ho de lligar tot, aquests dies que veurem molt de cine, sembla, i moltes sèries, els hem volgut preguntar als nens quina és la història, o quin mite, o quina pel·lícula marinera és la que més els hi agrada. I fixeu-vos què ens han dit.
Un mar de nens.
Con la historia del Kraken, que es de un animal que se parece como a un calamar, que es gigante, entonces dicen que nadie lo ha visto y cuando los barcos iban por el mar, el Kraken atacaba.
Yo conozco el Mickey Mouse que sale el Kraken, y buscan cosas extrañas, entonces sale un pulpo gigante y pues salen corriendo. Y se encuentran algunas sirenas.
Busco Nemo. Va de que al Nemo... Sí, al Nemo va amb el seu pare al col·legi i es perd i després el pare es troba al Dori, la Dori, i busquen al Nemo.
Yo también sé con una historia que es de las sirenas que se veían a una piedra y cantaban. Entonces es no es de los barcos, venían porque les hipnotizaban.
El tritón que según algunos controlaba el mar. Como el rey, pero con su espada o...
¿Veis la peli de las sirenitas? Creo que la 2, on la sirenita volía como un encantament per tindre cames.
Jack Sparrow es como un chico que viene a buscar los tesoros y es pirata. Y esa es Cora.
El Bob Esponja estaba haciendo
Burger Cangreburger.
Yo me sé la historia de Atlántida, que por ejemplo en, ¿cómo se llama? Hotel Transilvania sale que van a Atlántida en un barco, y Atlántida es una ciudad perdida que dicen que se hunde y después a veces vuelve a salir y tiene un tesoro muy grande.
El Titanic es un barco que se chocó contra un iceberg y después murieron unas cuantas personas, demasiadas.
Yo me sé que el Titanic también, sí, se chocó con un iceberg, entonces, porque no lo habían visto y al final lo vieron, entonces el que navegaba el mar, como fue culpa suya y él se sentía mal, pues se quedó en el banco y se hundió con él.
Bob Esponja, Bob Esponja.
Doncs així és el que, això és el que veuen els nets, això és el que els agrada, ja ho sabeu, el Kraken té molta tirada, aquesta mita mariner, que per cert és un dels que recull també l'exposició que vam anar a veure al Museu Marítim de Barcelona sobre mites i fàbules del món mariner. Apareixien les sirenes, apareixien els calamars gegants i apareixia també el Kraken. A nosaltres ens agraden molt aquestes històries i, per tant, en parlem cada tarda durant dues hores. Ara hem acabat la primera hora. Aquesta segona la dedicarem també a seguir repassant algunes novetats i algunes notícies que tenen a veure amb la situació en el context social i sanitari que viu el país. I també, evidentment, parlarem d'altres qüestions que tenen a veure amb la navegació, el mar, la biodiversitat, la pesca, etc, etc. Per tant, no marxeu, ens aturem, 5 minuts, just de sentir les notícies, i seguim aquí al Far.
Navega amb el Far. Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No estàs sol, desperta el nostre amor, desperta un cop més. Coses, provem-ho, volem algun lloc, tu i jo, només tu i jo. El temps ja corre al teu davant, no deixis perdre el que has lluitat amb mi. Si quan em veus t'oblides dels mals moments i sents que vols un altre cop. Abans sempre fèiem l'amor, perquè ara no podem fer-ho tan fàcil. Si hem desplegat les ales, deixem-nos dur per l'aire per tornar a començar un altre cop. si marxéssim tots dos a fer un viatge ben lluny per estar els dos sols com abans els dos junts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.